sembla que em diu el Roger Benet que què, que sí, que no, que tiri, sí, sí, del 24, m'havia quedat aquí mig sort en un moment. Bé, com dèiem, no és un dia massa, no és un dilluns massa alegre, ni de bon tros pel centre d'Esport Sabadell, perquè ahir va perdre 2-0 a Tajonar contra Promeses, i això el que ha provocat és que l'equip dormi en descens a 2 punts de la permanència. Encara hi ha temps, encara queden 6 partits, però segurament el que més neguiteja avui dilluns als seguidors del Sabadell és aquesta sensació de nula capacitat de reacció que va tenir ahir l'equip després de l'1-0 del filial Rojillo, un partit que estava sent força planet, de 0-0, però que el Sabadell es va complicar ell mateix amb aquesta errada d'Àlex Gualda cedint una pilota on no tocava, i a partir d'aquí el Sabadell, insistim, no va tenir aquesta capacitat de reacció. És cert que va haver-hi també alguna jugada polèmica, en parlarem avui, perquè fa un any ja que el Sabadell no veu com li assenyalen cap penal a favor, una dada força cridanera. Però bé, en qualsevol cas, que serveixi avui aquest espai del Tribuna Preferent, doncs pel que dèiem, per acabar de llepar-nos les ferides del partit d'ahir, i també doncs per mirar amb un cert optimisme el partit d'aquest dissabte contra el Cornellà, un equip que segurament ha estat pitjor fins i tot que el Sabadell en quant a dinàmica, en quant a estat anímic, i per tant serà tota una autèntica final a l'estadi amb aquests 3 punts en joc que necessita l'equip per agafar oxigen, perquè si no, tot el que sigui no guanyar segurament aquest partit contra el conjunt del Baix Llobregat suposarà posar un peu a Segona Federació, que és un desenllaç que ningú de nosaltres vol. Bé, en qualsevol cas, us donem la benvinguda ja al nostre canal de Twitch, i estem connectats des de fa uns minuts, també, evidentment, els que ens seguiu a través de l'antena, però, com diem, saludar-vos a tots a Twitch i recordar-vos que participar té premi. Entreu en un sorteig per un menú valorat en 40 euros a la pizzeria Napolitana Maximus. Veig aquí alguns comentaris ja que ens comencen a arribar, per exemple, el del Vicenç, que diu: la pizza avui, per qui faci el comentari més optimista, ens cal esperança i, sobretot, no baixar els braços. Ànims a tothom, ens en sortirem. I el Raül diu: tinc molta por, però que molta. Dissabte és la final de finals. L'equip ha de fer més per guanyar un partit. No val en què no et facin mal perquè a la mínima regales un gol com acostuma a passar en les darreres jornades. L'única notícia positiva, el debut dels joves. També parlarem avui d'aquesta presència de Javi Morcillo i de Pau Fernández a la segona meitat. El Manel, bona tarda per ser correcte, però tela amb el partidet d'ahir. Això ara ja no queda altre que guanyar el Cornellà. Tot el que no sigui guanyar el Cornellà, diu l'Albert, que malament. El Carn diu: ja teníem finals a l'octubre, ara ja són més que finals, toca estar al 100% amb l'equip, però és molt difícil així, que ja van 4 anys igual. Bé, en qualsevol cas, també notícia d'aquesta tarda, parlarem després, però el Sabadell repetirà la iniciativa que va dur a terme en l'últim partit a casa contra el Teruel i repartirà una entrada gratuïta de franc a tots els socis del Sabadell que la vagin a buscar, que la demanin a les oficines de l'estadi de la Nova Creu Alta entre setmana o el dia de partit una hora abans de l'inici, dissabte a les 4. Bé, en qualsevol cas, avui havia de ser un dia especial també perquè fa res, qüestió de dies, a mitjans de la setmana passada, va rebre l'alta mèdica Javi Gómez, l'atacant del centre d'Esport Sabadell, sense fitxa federativa per culpa d'aquesta greu lesió de genoll que va patir en el partit de Copa Federació al camp del Lleida Esportiu, al camp d'esports de Lleida, tot just després de la primera jornada a Irún i després de convertir-se, a més, en el primer golejador arlequinat en aquesta temporada 2023-2024. Finalment, per una qüestió d'agenda, no ens ha pogut acompanyar aquí en directe. Ens agradaria, doncs, això, haver-lo tingut aquí al nostre costat al Tribuna Preferent, però avui hem anat d'excursió amb el Roger Benet aquest migdia a l'estadi de la Nova Creu Alta per precisament entrevistar el protagonista d'aquesta, d'una de les poques bones notícies que han vingut al Sabadell en els últims dies. Ja té l'alta mèdica, insistim, ja s'entrena al mateix ritme que la resta. La llàstima és que no podrà jugar fins la temporada que ve Javi Gómez. Aquesta era la conversa que teníem amb l'atacant del centre d'Esport Sabadell, repassant el que ha estat aquests 7 mesos i mig de baixa i també parlant sobre el seu futur, hipotètic futur com arlequinat al centre d'Esport Sabadell. Javi Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Veníamos hacia aquí, hacia el gimnasio, y de hecho decías, es que es mi hábitat en estos últimos meses. Lamentablemente ha sido así, ¿no? Te has pasado muchas horas aquí.
Sí, bueno, lamentablemente, como tú dices, pero también para mí ha sido una parte nueva de mi carrera que no había conocido nunca, y creo que me lo llevo por el lado positivo de que me ha ayudado bastante a prepararme físicamente, cosas que antes no, la verdad, no había tocado. Y yo me lo llevo al lado positivo y creo que me ha ayudado bastante. Pero
¿qué tiempo? ¿Cuántas horas más o menos te has podido pasar aquí a la semana? Evidentemente, supongo que hay periodos, ¿no?, dentro de una recuperación, pero que te habrás pasado muchas horas a la semana aquí.
Sí, bueno, al principio sí que es verdad que era más horas de fisio. Tenía que venir bastante antes del equipo para que ellos también se trataran con los fisios, para no ocupar el tiempo de los jugadores. Pero sí, al principio era solo fisio y gimnasio, igual estaba aquí sus 4 horitas, porque al fin y al cabo al principio tampoco puedes hacer fuerza, tienes que acabar extendiendo la pierna, llegando a movilidad hasta la cadera, y bueno, al fin y al cabo más tiempo que requiere el gimnasio.
Sí que es verdad que habrás tenido compañía aquí en el gimnasio también,
sí,
¿no?
Sí,
quizás es otra de las partes positivas, dentro de la desgracia del equipo en cuanto a lesiones, que has tenido compañía también aquí,
sí,
¿no?
Sí, este año nos han mirado un tuerto, o sea, hemos estado muchísimo lesionados, pero sí que es verdad que... A ver, no bueno, pero por mi parte positiva sí que es verdad que siempre he estado con compañeros y muchos de ellos con los que mejor me llevo el vestuario.
Pablo, supongo, ¿no?
Sí, Pablo
también muy bien. Sander,
habrás pasado
muchas
Marcos, horas. John, ahora la última etapa, pero bueno. A ver, al fin y al cabo es malo para el equipo, pero personalmente me ha ayudado bastante psicológicamente a no estar solo. Sí, es verdad también que Campillo, el preparador que ha venido, he encajado muy bien con él. Es mucho más fácil trabajar con alguien que te lleva muy bien dentro y fuera del campo, entonces se lo agradezco un montón.
Seguramente... Es un tópico, ¿no? Pero uno se vuelve a sentir futbolista ahora, ¿no?
Sí, bueno, ahora al principio cuesta. Sí que es verdad que lo comentaba con los compañeros ahora, que me veo un poco verde, pero igual me decía Ángel ahora que cuánto entreno llevaba, que son 3, y que es normal, que ojalá él hubiera estado como yo con 3 entrenos después de una rotura de cruzado, pero bueno, al fin y al cabo creo que es normal agobiarse ahora al principio, pero bueno, lo que hablo yo en casa, mi madre, que si estoy contento por volver y después de 7 meses se te hace una odisea estar 7 meses sin tocar la pelota y ahora te quieres llenar de balón todo el rato.
¿Qué tal estas primeras sesiones con los compañeros?
Pensaba que iba a estar peor físicamente y con los compañeros muy bien. Sí que es verdad que me meten bastante caña porque, en fin, le acabo también. Soy graciosete con ellos y también meto yo caña. Entonces aprovechan bastante también ahora de cuando la pierdo, demás, sí que me sueltan comentarios graciosos.
Supongo que también con ese punto ahora también, Javi, que ya sabemos que por desgracia también no puedes tener ficha hasta agosto, septiembre. Te toca este rol, supongo que también aceptas y sí. De ser uno más a través de los entrenamientos, ¿no? De ayudar al equipo, no en el terreno de juego los fines de semana, pero al menos sí aportar ese plus de nivel, de competencia que pueda haber en un entrenamiento, ¿no?
Sí, como tú has dicho, un día lo hablé con Carlos, con el míster y con Elías, que al fin y al cabo no puedo participar en los partidos, pero que necesitaban de mi alegría y en los entrenamientos que se ve una cara nueva. Que siempre es positivo que venga alguien nuevo, aunque no pueda participar, es como en diciembre cuando vinieron caras nuevas, se notó que el equipo dio un plus para arriba, y bueno, sí que es verdad que la ficha al fin y al cabo tengo que mirar por el equipo, por jugar 3 partidos yo no tengo que ser egoísta, y bueno, Moyano en este caso, que era el que venía, podía aportar toda la temporada, entonces es normal.
¿Es duro por eso el hecho de decir, ahora podría estar, no sé, me lo invento, para 10 minutos, para 15 minutos, podría ayudar al equipo y decir, es que las normas son así, y por desgracia es que no puedo? Es sí. Ese punto duro de decir, estoy físicamente ya apto, pero no puedo jugar.
Sí, es la parte psicológica, me habían dicho también, de oye, ahora vas a estar para jugar y te ponen el caramelo y no te lo puedes comer. Al fin y al cabo, no puedo participar, pero yo en el día di el sí y ahora me toca pues apechugar con ellos. Sí que es verdad que por parte de la lesión, para mí personalmente es mejor porque no tengo prisa en llegar. Sí que es verdad que me va a dar más tiempo para la temporada siguiente físicamente y muscularmente para la rodilla, entonces yo le intento sacar el lado positivo a todo.
Sí que es verdad, Javi, que ya me perdonarás que me ponga un poco negativo, pero volviendo, sí. Echando la mirada atrás, piensas, ostras, fuiste el primer goleador en Liga, en el Stadium Gal, y después, en el siguiente partido Copa Federación en el campo de Lleida, sí. Te lesionas, es que se trunca toda una temporada. Toda una ilusión en el segundo partido, ¿no?
Sí, pero... Igual que tú dices lo negativo, yo te digo lo positivo. Y sí que es verdad que no es que estuviese perdiendo un poco la ilusión por el fútbol, pero sí que es verdad que ya se te hace un poco pesado los años. Igual se me ha pasado un poco, se me ha hecho un poco más pesado. Y la rotura de las rodillas como que me ha dado una nueva, me ha abierto una nueva puerta de lo que te he dicho, de experimentar nuevas cosas en gimnasio, nuevos hábitos, algo diferente. Me ha motivado por otra parte. No, siempre me dicen, te he visto muy bien en la lesión y es que no, ojalá me hubiera afectado algo para decirlo, pero no, al revés, donde más agobiado me he sentido ha sido ahora, al volver y no verme igual, pero bueno, que lo tengo que normalizar, pero me lo llevo por el lado bueno.
Sí que es verdad que lo comentábamos antes fuera de micros, que solo te había pasado una vez algo parecido como juvenil, ¿no? Pero sí. Que había sido además en el pie, ¿no? Me comentabas.
Sí, el quinto meta. Me lo rompí dos veces, la primera me lo trataron mal y, bueno, recaí.
Nada que ver, entiendo, ¿no?
Nada que ver, no. Al fin y al cabo el pie fue escayolarlo y se me volvió a abrir porque estuvo maltratado y ya me metieron un clavo y ya el pie perfecto. Pero la rodilla sí que es verdad, es que se sabe, es lo que más miedo da, es toda la estabilidad del cuerpo.
Supongo que este tiempo extra también te dará alas, vamos a llamarlo así, a nivel psicológico, ¿no? Que uno cuando vuelve también está pendiente a ver cómo reacciona. Sí. El hecho de decir, vale, estamos en abril, tengo mayo, junio y ya julio cuando empiece la pretemporada para estar al 200%, ¿no?
Sí,
si hace falta.
Total, ahora mi verano va a ser todo pensar en la rodilla. Como te he dicho antes, el tiempo que tengo ahora para mí. Lo siento por el equipo, el no poder ayudar, o bueno, no sé si me necesitarían, pero el tiempo para mí ahora mismo para mi rodilla. Todo lo que aprendí estos 7 meses lo voy a usar ahora en verano.
Hablabas del equipo de no poder ayudarlos. ¿Qué tal las caras hoy? ¿Cómo has visto esas caras hoy lunes después de la derrota en Tajonar?
Algo positivo que me he llevado siempre del equipo, que una vez en el vestuario que hablamos todos, que dije fue que los momentos malos es donde se ve de verdad un equipo. En estas situaciones es donde la gente se empieza a recriminar, a hablar mal, a opinar del compañero y al revés, es que no he visto una mala cara. No hay discusiones, cuando hay algún mínimo pique se soluciona al segundo. O sea, siento que hay mucho compañerismo y al fin y al cabo es lo que dentro de esta situación mala lo que está dando un mínimo de alas. Así que sí es un mensaje para la afición, que estén tranquilos, que esto no se puede hundir, imposible que el Sabadell descienda este año.
Que se saca, ¿no? Que se va
se
a sacar
saca, imposible. En es imposible que un club como el Sabadell descienda a segunda red.
Sí que es verdad que desde la distancia, pero que el partido de este sábado va a ser
crucial.
Una final.
Sí, yo creo que este fin de semana tanto afición, y hago un llamamiento, aunque no juegue, de que por favor todo el que pueda que venga, no sé cómo la gente de publicidad y de redes llamará a la gente, pero que si no lo digo yo, que este fin de intenta venir el máximo de gente posible y que apoyen hasta el minuto final.
Y como uno de los afectados también, te pregunto también cómo ves que esto ha podido perjudicar al equipo el sentido o el hecho de tener tantos lesionados, ¿no? Que ahora al final tú decías, ¿no? Es que he estado aquí acompañado por John, por Marcos. Ya no hablo de los de larga duración, sino los que caen para 3-4 semanas, Carla, Sergi. Sí. ¿Cómo crees que esto ha podido afectar al equipo en este tramo que no se han sacado resultados tan positivos?
Porque creo que son golpes psicológicos muy... Es como un efecto dominó. Cuando piensas que se te ha recuperado otro y ya puedes volver a tener el bloque, se vuelve a caer otra pieza. Entonces, para el míster también yo creo que debe ser duro todo el rato intentar encajar piezas para el partido, quién encaja mejor defensiva, ofensivamente. Entonces creo que son golpes puntuales que es que semana tras semana. Yo creo que este año nos ha tocado un poquillo la negra con el tema de las lesiones, así que este año lo único que queda es sacarlo y al año que viene ya empezar de cero con las lesiones y con todo.
¿Estáis muy encima de los que sí que están sanos? ¿Les vais dando,
sí, sí,
dando caña?
Sí, 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 sí. Eso ahora mismo que no caigan, por Dios. Que sigan bien, que se cuiden y que aprieten, que no puede caer ninguno más.
Javi, también te quería preguntar un poco por tu futuro aquí en Sabadell, porque cuando pasan estas desgracias suele pasar también que detrás viene una oferta de renovación por parte del club. ¿Javi Gómez tiene oferta de renovación hoy?
Bueno, a día de hoy no, porque al fin y al cabo el que me trajo fue Jaume Milà. Y bueno, ahora yo lo único que he hablado con Carlos, con el míster, es que depende también mucho de la situación del equipo, cómo acabe el año. Y también de cómo vuelva yo físicamente, al fin y al cabo, yo me quiero quedar, yo ya lo hablo con ellos, que me encantaría quedarme, pero también es su trabajo el hacer un equipo competitivo para la temporada que viene, y si no ven que doy el nivel, yo entiendo perfectamente que no cuenten conmigo, pero por mi parte ya todo el mundo sabe que me quiero quedar y ellos ya personalmente también saben que yo estoy encantado de quedarme.
No sé si incluso con esa sensación de cuenta pendiente, de espina clavada, de decir, es que empiezo bien la temporada aquí en Sabadell, marcaste un golazo en Tona también, en Copa Cataluña, marcas en Liga, desde fuera había la sensación que, ostras, Javi Gómez este año podía ser uno de los jugadores importantes del equipo. No sé si también con esa cuenta pendiente a la hora de querer seguir aquí en Sabadell.
Sí, personalmente, como has dicho, yo tenía en mi cabeza que ya hablaba al principio con Jaume y con Miki al principio, que tenía la espinita de que este año iba a ser mi año, no sé por qué, pero tenía ese pensamiento. Y sí que es verdad que se tuerce todo el primer día, pero bueno, como te he dicho, si es que ya no se puede hacer nada. Pero sí, como tú has dicho también, tengo la espinita de jugar aquí en el estadio con la gente, cuando estoy viendo todos los fines, vengo todos los fines a ver al equipo, el ambiente, cuando mete los goles, el sentirlo desde abajo es como que me falta, siento que me falta algo. Entonces, ya por ego propio, el querer el año que viene estar aquí solo por eso.
Y supongo que también el hecho de vivir un buen año, ¿no? Porque al final vienes de enlazar estos dos años también, la Nucía, el año pasado bajando. Que, no sé, por cierto, si mantienes contacto con algunos jugadores de ese equipo, con todo lo que están pasando ahora con el descenso a tercera.
Sí, siempre hay que mirar también a un lado y ver cómo están los demás. Y mis compañeros de la Nucía ahora mismo están pasando una situación que no se la deseo a nadie, pero que por desgracia pasa todos los años en el fútbol.
Y ya toca, ¿no? El hecho de intentar el año que viene vivir,
el año que
vivir
viene,
un buen año.
Dicen que año malo, año bueno. Así que el año que viene tiene que ser muy bueno, seguro.
Primero a salvar este. Primero a ver si se puede salvar en estas últimas seis jornadas. Y luego
Cuento con ello. Ya
planificaremos el año que viene.
Seguro.
Pero ojalá esté Javi Gómez aquí y nos pueda demostrar aquello que ya nos dejó entrever en pretemporada y en el primer partido de Liga. Javi, gracias por atendernos
aquí en
Radio Sabadell.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien ahora los entrenamientos, que te acabes de poner al 100% y a ver qué pasa la temporada que viene.
Genial. Pues muchas gracias.
Bé, doncs aquesta era la conversa que teníem aquest migdia, insistim, a l'estadi de la Nova Creu Alta amb Javi Gómez, amb el futbolista del Centre d'Esport Sabadell, que fa pocs dies, insistim, va rebre aquesta bona notícia de l'alta mèdica, 7 mesos i mig després de lesionar-se, però que malauradament doncs no pot ajudar l'equip en aquest tram final de la Lliga perquè no té aquesta fitxa federativa pel fet d'haver-la renunciat a principi de temporada i que el Sabadell en el seu dia pogués incorporar Antonio Moyano. Queda lluny, però ara doncs se'l troba a faltar aquesta aportació que podria tenir doncs en l'atac del Centre d'Esports Sabadell, ni que sigui per participar uns minuts. Som-hi amb la tertúlia. Dani Carreño, Jaume Quero, què tal, com esteu? Benvinguts.
Bona tarda, què tal?
Veient a Javi Gómez, aquella sensació de dir que bé vindria ara un Javi Gómez a la plantilla.
I tant. Estava, jo crec que ho parlàvem fa un moment, no?, que estava cridat a ser una de les peces claus de l'equip i no l'hem pogut ni gaudir com un partit. Dos partits?
Sí, partit i mig, sí. I a pretemporada també ens va deixar un golaç a Tona, ara li comentàvem. Després va venir aquest primer gol de la Lliga al camp del Real Unión en un partit en què no va ser titular i després aquesta malaurada lesió a Lleida i s'ha acabat la temporada per ell, Jaume. Què farem?
Fa pena perquè Javi Gómez... Ja...
Aixeca't una miqueta al micròfon, si pots, Jaume.
Estava cridat a ser peça fonamental, jo crec, a l'11 i sent la peça que és dins del vestidor, sap greu.
És d'aquests futbolistes que s'haurà de veure què passa amb ell, no?, la temporada que ve. Sí, clar, hi ha tantes incògnites ara damunt la taula que com per pensar en el futur de segons quins futbolistes, que tant de bo doncs el Sabadell se salvi i hi hagi aquesta proposta de continuïtat a Javi Gómez, però clar, és que es fa difícil ara, 15 d'abril, amb el panorama que ens ve per davant, pensar en la confecció de la plantilla de l'any que ve, no, Dani?
Sí, no, tant de bo poguéssim fer... o pensar una miqueta la columna vertebral de la temporada propera, el problema és aquest, que jo crec que fins l'última jornada no... I ja afirmo, saber-ho l'última jornada no ho podrem saber, no?
Mira, aquí estem veient algunes de les imatges al canal de Twitch, si us connecteu al Twitch, doncs això, de les imatges que vam enregistrar la setmana passada d'aquesta alta mèdica de Javi Gómez. Haurem de treure a Roger, però els horaris, que són de la jornada passada, de la jornada 32, i ens hem de centrar ja en aquesta jornada 33. Però com diem, Javi Gómez, que ja s'entrenava al mateix ritme que la resta i és una gran notícia. Un futbolista que ara ho deia, que ha tingut companyia, a més, aquesta temporada. Que ho han dit molts protagonistes també en les últimes hores. Què està passant? És una qüestió pràcticament de bruixeria tot el que li està passant al Sabadell amb les lesions. Ara anirem a parlar del partit, però és que clar, anem al cas més recent. L'altre dia David Estals, el dissabte, sense entrenar, amb un problema gàstric. Problemes físics per Elias Martí, per Agustín Fernández, el Doc. És allò que quan entres en aquesta espiral és difícil, sortir-ne, Jaume?
Sembla que estiguem maleïts aquest any, hosti, perquè a més les peces que se t'estan lesionant són totes peces clau. Carles Salvador, els dos partits que et falla quan està un moment de forma bo, Maestre, bueno, Javi Gómez també, però ja allò ja ho vas poder planificar. Sap greu, perquè esportivament la planificació queda reduïda a planejar partits i plantejar partits amb molts menys efectius. Està clar.
Bé, en qualsevol cas, 7 i 23, poc més de 24 hores que han passat del partit. Bé, molts comentaris que m'han anat rebent durant aquests minuts, també doncs, dient això, per exemple, el Diego, que tenia molt bona pinta, el Javi, o que ara se'l troba a faltar, deia abans el Murci. El Jordi diu també per aquí que com l'hem trobat a faltar Javi Gómez. Bé, el que dèiem, malauradament no el podríem gaudir damunt del terreny de joc, ara s'ha de centrar això en ajudar, en fer un cop de mà als entrenaments. Però us volia preguntar, Dani, Jaume, com esteu? Com està el cos?
Tira-t'ho, Dani.
Després del que va passar ahir a Tajonar.
Preocupat.
Crec que la paraula que més defineix aquestes hores posteriors és preocupació, eh?
Sí, preocupat no només per la derrota, que també, clar que afecta, però és la sensació, el perdre l'average, que potser no és important o sí que ho pot ser, no ho sabem, i el que dèiem, no? Una miqueta els braços baixats, no? Que va donar la sensació a l'equip, que no hi havia capacitat de reacció, que els canvis no van acabar de funcionar, que no vam estar dintre del partit durant bona part de la segona part, sobretot.
Segurament, Jaume, és allò, no? És el més frustrant veure que el Sabadell... A veure, el Sabadell de Cano havia tingut... partits bons, partits no tan bons, segurament desfetes com per exemple la del Sestao, 3-0 aquell dia. És cert que va ser un punt enganyós aquell partit, sí, veient des de la distància, sí. No va ser un 3-0 com a tal, el Sabadell va tenir ocasions, el rival també, però bé, aquella sensació d'ahir que no arribaria, que no era el dia.
Sí, aquesta que sembla sensació, que no li puguis lluitar a l'Osasuna.
Gairebé gent... no l'havíem tingut fins ara, sí. No?
Molta gent s'ha quedat amb que no li podem competir a l'Osasuna, que precisament és un equip que estava per sota nostra. Jo no crec que sigui així, jo crec que els plantejaments esportivament eren molt diferents, però sí que hi ha un punt que sembla que a la segona part baixis els braços i no arribis a donar amb la tecla, però al final queden 6 partits, són molts punts, encara que no ho sembli, i cada partit és un món, i jo crec que bueno, pel poc que sé ja estan posats amb el proper partit contra el Cornellà a casa, s'ha fet una crida perquè vingui gent... Pot ser un partit totalment diferent, i anímicament aquests 3 punts que venen ara serien importantíssims per anar-te'n a Salamanca i aixecar una mica els ànims, de dir, hosti, doncs li podem lluitar al Cornellà, són duels directes, estem allà, lluitarem i fins al final.
El Diego per aquí diu que estava preocupat per la falta de ganes d'apretar dels jugadors. Vosaltres considereu també que és una qüestió de ganes? A mi em fa no sé, hi ha gent que evidentment va veure el partit in situ, a Tajonar, i segurament tindran una percepció més real, des de la distància feia la sensació que no hi havia benzina, que no hi havia esma, que li falta potser aquest punt d'arribar just a aquest tram de temporada, que segurament per aquí ve el meu punt de preocupació, del fet de dir, és que no sé si és una qüestió de benzina o que... no sé.
Sí, no sé si també és algun bloqueig, si els resultats que han hagut també a la Nova Creu Alta o perdent punts en els últims minuts ha fet punxar una miqueta la bombolla, no?, que havíem tingut des de l'arribada de Cano, que tot i així, bueno, ja afirmàvem, està a 2 punts a aquestes alçades de temporada abans de l'arribada de Cano. Però vaja, sí que va donar la sensació aquesta, de que l'equip estava, no sé si fos, bloquejat mentalment, no hi havia alternativa, no hi havia joc, no hi havia idees.
Sobretot també, i ara que veiem aquí al canal de Twitch les imatges del partit, el Sabadell és cert que, no sé si per aquest punt de falta de benzina, si per aquestes baixes que acumula l'equip, és cert que potser, agafant també com a referència l'últim partit contra el Teruel, ha plantejat 2 partits des d'aquella perspectiva de que no passi massa cosa damunt del terreny de joc, intentar aprofitar les ocasions, les poques ocasions que hi ha, i que el rival no ens faci massa mal. Teniu la sensació també que el partit d'ahir va anar en aquesta línia? Vull dir que el Sabadell, és cert que la segona meitat va ser terrible, però que fins aleshores estava portant el partit a anem a fer que no passi massa història, Jaume?
Jo crec que sí, perquè a més són camps difícils. El Teruel evidentment va ser totalment diferent, però també crec que la pressió als jugadors se'ls juga un paper important. Jo crec que al final no és una qüestió de bloqueig mental, que també arriba a un punt de pensar, hòstia, tens pressió, estàs jugant un partit important, necessites els punts, i jugues amb la mosca darrere l'orella de pensar, hòstia, hem de guanyar. Suma-li que és un camp difícil, que és un camp petit, que doncs potser els àrbitres no acaben de tenir el punt i es barreja tot, jo crec, una mica. Llavors no surt aquesta frescura que necessites.
Dani?
Sí, bueno, penso el mateix que el Jaume. No, sí que penso que el que tu dius, buscar en el minut 45 doncs el 0-0, que hagi passat poc, arribar al més frescos possibles a la segona part o al tram final del partit, pensant també la calor que feia l'altre dia, no? Una miqueta de dosificació, no? Bé, imagino que pel que dèieu els companys de Ràdio Sabadell, l'Adri, que feia una calda important.
El Roger, que estava de fotògraf, ha tornat cremat fins i tot, allà del partit.
Doncs bueno, imagino que tot això doncs, va sumar una miqueta que anéssim piano-piano, no? Sobretot a la primera part.
També és veritat que, a veure, no és una qüestió de justificar ni molt menys el que insistim, va ser una segona part doncs, dolenta del Sabadell gris, però que l'equip està amb una contundència, o que està perdent aquella contundència a les àrees que potser sí que havia tingut jornades enrere. Ho dic perquè, realment, si et pares a analitzar el partit, i ara també parlarem d'aquesta jugada polèmica que veiem, el penal no assenyalat a Baselga, però que li va passar el dia del Teruel, per exemple, que va tenir Abde aquella ocasió per fer el 2-0, i passa també en aquest partit. A la primera meitat, al final, David Soto té una ocasió clamorosa, la més clara del partit, per fer el 0-1, que hauria canviat la pel·lícula, probablement, no? No sé com ho veieu vosaltres, Jaume.
I jo és que tot sembla un malefici tot plegat, que les tens, no les converteixes, les fan a tu a la primera, has tingut partits que has jugat bé i que has tingut presència tot el partit amb la pilota, i arriben ells i te'l fan, i el futbol és molt injust. Llavors, no sé quin és el component mental o físic que provoca això. Ahir va haver bastants més elements que tampoc que van evitar, diguem, que no poguessis, però sí, sembla que estem negats i ho hem de convertir quan abans, si no.
Sí, el Sabadell fa molts partits, bueno, durant tot l'any, si ho voleu veure així, que paga molt car els errors en defensa o els errors en atac, d'aquests que dius, ostres, com la falla, o com, perquè al final sí que és veritat que la jugada de David Soto crec que ho fa prou bé, crec que arriba una miqueta desequilibrat i crec que el porter té bastant mèrit. Tant de bo hagués entrat, el que tu dius, no? Hagués canviat el partit, però sí que és veritat que els errors en defensa és que és pràcticament error en defensa, passe i gol. Vull dir, no hi ha temps de reacció.
Després també és el que diu per aquí el Chao, per exemple, el Twitch, diu, escolta, ens costa molt, perdó, fer gol. L'ocasió de Soto no es pot fallar i nosaltres sempre rebem gol a la primera ocasió que ens fan. L'error de Gualda és molt greu. Després hi ha aquest punt també de dir, ostres, és que venim ja d'una jornada en què Toni Herrero està tou per personificar,
Sí.
Però que, vaja, al final han estat diferents agents durant tota la temporada. Que està tou a la marca i sembla que no aprenem la lliçó. I que al minut 50... no es pot fer aquesta passada horitzontal en zona defensiva amb el cap cot mirant a terra. Vull dir, es fa difícil d'explicar, ho dèiem ahir a la transmissió, no sé si penseu el mateix, que més enllà que un futbolista no estigui al 100%, que estigui tocat, que estigui jugant amb dolor, no pot fer una passada d'aquest tipus, perquè això va més enllà de qualsevol forma física, no?
Hi ha errors que defineixen, no defineixen el jugador, però sí que el condemnen molt, la Gualda doncs, és un d'ells. El que passa és que, clar, jo suposo que també jugues amb una pressió afegida i, evidentment, aquest tipus d'error, el que estàs jugant, diu molt, I no vull condemnar ningú, jo no em mullaré. Però també vull pensar que estar en aquesta pressió afegida, jugant amb el que et jugues, doncs deu ser més fàcil cometre aquest tipus d'errors, no? Tot i que amb el que t'està jugant no hauríem de fer-los, i a més que no ve d'un error ara, que portem tota la temporada,
sí,
que n'hem fet moltíssims.
Ho deia, que a la fotografia han sortit ara Toni Herrero
sí,
i Gualda les dues últimes jornades, però que si posem a mirar l'històric de la 23-24...
Ha sortit Hurtulà, ha sortit Pau Resta, ha sortit Gualda...
Surt gairebé tothom. Però clar, aquestes alçades de campionat és quan has d'anar, sobretot has de filar molt prim amb aquest tipus d'accions.
Sí, no, estic d'acord, és el que dèiem, no? Que tota la temporada ha sigut errors que, bueno, podem personificar a mig equip, no? Si cal, sobretot de les primeres jornades. Però aquestes alçades, jo entenc jo que cap jugador ni cap treballador fa les coses malament perquè vol, no? I sempre hi ha agents externs que poden condicionar aquestes decisions. Sí que és veritat que no era un error forçat, no era una pressió que dius, ostres, tinc a dos a sobre, tinc el passe tapat, no, era un, penso que era una jugada relativament senzilla com per no arriscar, i mira, doncs ara, no sé, és la sensació de que a la primera ens la fan i a nosaltres, si aquestes ens la regalen, la sensació és que no la fiquem, no?
Segurament sigui la millor explicació, eh? Després, a més, doncs, van i et fan un gol a l'escaire i dius, ja, fins aquí el partit, hi ha una altra cosa. Però bé, pel tema Berage, esteu amoïnats? Ho dic perquè ja hem naturalitzat que el Sabadell els vagi perdent, eh? Un rere l'altre en aquesta segona volta, o millor dit, que no en guanyi cap. Li queden dues opcions, Cornellà i Tarazona. Després parlarem també del Cornellà, però no sé si us amoïna o no us amoïna el fet d'això, d'estar a dos punts de la permanència, que probablement al final la cosa acabi anant de veraix, de triples, quàdruples empats. Què en penseu?
El que et queda... Perdó, el que et queda de joc amb el Cornellà i el Tarazona és que ja ara tot el que no sigui fer tres punts ja ens està condemnant. O sigui, ara mateix tot el que tens a casa ho has d'anar a guanyar. El que tens fora assequible, Tarazona, per mi Salamanca pot estar allà també, també, i ja no és qüestió de veraix, és qüestió de matemàticament estar a més punts del tall.
Sí, sí, del setzè, sí, sí.
Exacte.
Dani, tu amb els veraix els mires molt o què?
Jo sí que pateixo, comparteixo amb el Jaume, no, el tema, tot el que no sigui sumar més tres, el que sí que em fa patir és la sensació aquesta tan fàcil de perdre els veraix, no? Perquè... Ostres, en una categoria on la majoria de partits acaben 1-0, 2-1, que et casquin un dia 3-0, un altre dia 2-0, no? Amb relativa facilitat, doncs et preocupa una miqueta més per sensació que poder no pas per l'average, no? Aquest seria la situació.
És cert que ahir, i ho deia Cano en roda de premsa, amb un punt de raó sobre, sota el meu punt de vista, que és que al final el general el tens tan malament, el diferencial de gols a favor i gols en contra, que gairebé haver igualat ahir, haver fet el 2-1 contra el Promeses en el tram final no canviava massa la pel·lícula, perquè al final sí, el tens igualat, però en el més menys el Sabadell surt molt perjudicat. Per tant, en aquest sentit, doncs, tampoc canviava massa ja la pel·lícula, perquè a 6 jornades pel final poc aixugaràs respecte de la resta amb aquest general. Hauries de fer golejades a partir d'ara i em sembla a mi que no estem en aquest punt de la pel·lícula, però bé. Mira, per exemple, Albert diu per aquí que no guanyem l'averaix i una averaix i a sobre el general és per plorar. El Diego, el Lugo, ens jugarem la permanència. El Murci diu que l'errada de Gualda és greu, però almenys està fent per jugar amb dolor. Altres amb petites molèsties ni estan ni se'ls espera. Després parlarem també d'aquests jugadors que poden reaparèixer contra el Cornellà. El Trivi diu, molt bones, el tema dels averaix per mi són molt importants i més en una lliga tan igualada, més ens val guanyar-los al Cornellà i al Tarazona. Bons convidats avui, diu el Trivi. I el J. Busso diu, l'errada de Gualda és garrafal, però es va jugar sense ambició ni ganes. Va ser un déjà vu, diu, de l'inici de temporada. No sé, en aquest sentit també, un partit d'ahir que recorda més els de l'època Miquillador, Gerard Bofill al principi de temporada, no sé si també va condicionat per l'esquema i pels pocs jugadors disponibles que té Òscar Cano. Ho dic perquè al final ahir acabes jugant, insistim, amb el doble pivot Àlex Gualda, Marc Domènech, que ja ho dèiem a la Transmi, un mig a punta i un altre migcampista de tall ofensiu més que defensiu. No sé fins a quin punt també està condicionant el fet d'haver de jugar amb jugadors fora de la seva zona.
Jo crec que 100% el que et dona, el que et pot donar un jugador com Carles Salvador, Sergi Maestre, en aquella posició sobretot, és que sembla que tot el lesionat el tenim al mig del camp. Llavors, tot el que pot donar un pivot de veritat, no t'ho està donant Marc Domènech, Gualda, no t'ho estan donant ells, perquè són jugadors molt més ofensius, molt més de jugar a posicions endavant, d'arriscar-se molt més, ja ho veiem amb Gualda. Llavors, jo crec que sí, 100%. T'està condemnant les lesions, 100%.
Uh-huh. Sí, no, sense menysprear cap jugador, no? Sí que quan veus l'alineació, que no hi ha sorpreses, perquè no hi ha més, no? I veus la banqueta i ja estàs pensant una miqueta, a veure, aquesta gent, qui pot jugar a la segona part? Qui pot sortir 30 minuts? Dius, bueno, és que tampoc hi ha molt marge, no? Llavors, sí que és veritat que el mig del camp està molt tocat a nivell de baixes i això, inevitablement, doncs, ha de condicionar l'esquema tàctic de l'equip.
Si és que al final, realment tens bones notícies en l'últim partit, perquè torna a Melídia, per exemple, que ningú s'espanti, ho vam escoltar en roda de premsa, havia demanat el canvi, però més per una qüestió de fatiga que no una altra cosa. Torna Marcos Baselga, també. Vull dir, és que al final, bé, recuperes en aquest sentit jugadors per la causa, no? Tant del davant com del darrere, però és que crec que ens neguiteja també i ens preocupa molt aquest forat negre que hi ha al mig del camp, que no hi ha manera de dir, ostres, ni que sigui un pivot, i amb un Gualda del 90-95% al costat o amb un Moyano al 90% al costat. Només demanem això, sembla que només demanem això, que sigui poca cosa, però ara mateix és complicat, trobar...
Jo crec que si contra el Cornellà pots recuperar algun efectiu del centre del camp i fer un equip, almenys l'onze inicial, complet, fort, físic, a nivell mig del camp, podem recuperar aquestes sensacions de joc que portàvem fa uns, per un parell de mesos.
Que és quan estava millor el Sabadell.
Exacte.
També, al final ho deia Cano en roda de premsa. Què li ha passat a aquest equip que no és ni de bon tros l'ombra d'aquell equip que va meravellar a Riazor, per exemple, no?
Exacte.
Clar, al final potser tot s'explica a través d'aquestes peces que falten, no, Dani? O Jaume?
Perdó.
Sí. No, sí, clar, estic d'acord, no? Al final, positiu que torni a Melívia, tothom dius, ostres, li faltarà ritme, no li faltarà ritme, que genial que torni Basel, que per mi és de les peces més clau, però clar, tindrà continuïtat, no tindrà continuïtat, i tot això també, doncs, l'esquema, no, el defineix, no? Si el tindrem... Clar, estàs jugant d'una manera que no saps si aquests efectius els tindràs molt de temps, no tindràs molt de temps, tornaran a caure, es tornaran a trencar. Llavors, tampoc és fàcil, no? Tenir tants perfils diferents i no tenir-los sempre disponibles, no? Jo crec que això també a Cano li està costant.
L'Hector diu per aquí, quan arriba la Rada anem 0-0 i no passava res, quasi el punt era bo, realment el punt era bo, perquè al final sí, estaves en descens però guanyaves l'Averaix, el donaven per bo tots, i diu, és una Rada que ho engega tot. El Carl diu, el forat negre el tenim a la porteria, que amb 46 gols en contra és un miracle que estiguem a menys 2 de la permanència. Jo crec que és un aspecte personalment que crec que s'ha millorat força en les últimes setmanes, però bé. I el Murphy preguntava per aquí, Carles Salvador va viatjar només per provocar la targeta i després no la provoca o tenia opcions de jugar? Bé, vam explicar amb la boca petita la Transmi, perquè aquestes coses èticament, amb reglament en mà, doncs ja sabeu com funcionen, que la idea era que forcés aquesta cinquena groga, pensant també en el futur, pensant en fer net contra el Cornellà i després doncs veure què passa a Salamanca, si pot tornar ja a Salamanca. Problema, que es va trobar amb un àrbitre, Palencia Caballero, que res, és que no va mostrar cap targeta durant tot el partit, no va ensenyar cap targeta a ningú. Al final del partit se li va apropar a Carles Salvador, de fet es veu les imatges com no sé, la conversa en aquell moment no hi érem, però com van xerrant, protestant segurament fins al túnel de vestidors, hi ha la voluntat de veure si, escolta, treu-me la cinquena, però que l'àrbitre deia que no hi havia cap manera possible topar amb un àrbitre que no va voler treure la cinquena groga a Carles Salvador.
Ah, mira, jo crec que necessites tots els partits, si el poguessis tenir tots els partits.
Aquest és un problema també. Bé, ja el portem arrossegant de setmanes enrere, però compta amb els Pau Resta, amb els Marc Domènech,
a nivell targetes, compta, eh? És preferible faltar contra un rival com el Cornellà que no a un partit que puguis fer un punt, per exemple, al camp de, jo sé, Lugo, si pots. Posats a que faltis algun partit. Un duel directe a casa contra un Cornellà, vull dir, necessites a tots els partits, però si pots faltar-ne un, seria aquest, i clar, que no li treguin targeta, doncs ens condemna.
Sí, mira que potser hi havia algun motiu, no?, per treure alguna... Si protestes una miqueta fort per l'acció de Baselga amb el porter, potser aquí podries haver rascat una targeta, però bueno, a vegades l'àrbit potser no li va donar el gust, no? Potser sabia una miqueta...
O llavors qualsevol àrbitre té targeta vermella, és que això...
Sí, has de vigilar, has de comptar perquè...
Sí, sí, no, però que no va ser un partit ni dur, no? Ni escalfat, i de fet, potser ens faltava un punt, no? Bé, bueno, doncs ha anat així i sí, hagués estat bé que hagués fet net per Cornellà i així ja el tens pel tram final, doncs... Bueno, poder sí.
Bé, veig alguns comentaris per aquí que deien que si, per exemple, l'Héctor que diu si és que Carles Salvador és tan bon nano que no deu saber ni fer emprenyar els àrbitres, el Murci diu que no fotem, agafa la pilota o alguna cosa, hi ha mil raons. Bé, es va intentar, insistim, es va intentar, però que no hi havia manera, que al final vam anar a topar amb un àrbitre que no va voler, que no li va donar la santa gana de treure-li groga a Carles Salvador, i després també has de vigilar, perquè quan tregui la vermella... estem en el mateix panorama. En qualsevol cas, que quan torni Carles Salvador estarem en aquesta circumstància, tant de bo que no haguem de lamentar una cinquena groga i que acabi doncs sancionat. Però insistim que en aquest capítol pot haver-hi bones notícies pròximament, que al final Carles Salvador se l'espera d'aquí a 2-3 setmanes. Deien in situ ahir des de Tajonar l'Adrián Arroyo i el Sergi Garcés que estava corrent a bon ritme Carles Salvador. I que ara també és el moment, també Jaume, Dani, de, escolta, aquells que estiguin tocats, allò s'ha acabat, eh? S'ha de jugar sí o sí. No sé si teniu aquesta sensació també de que, que arriba el moment de la temporada d'arriscar i de...
Jo soc dels que pensa que sempre hem protegit molt els futbolistes. Òbviament, són molts minuts a les cames, estem evitant lesions de més gravetat en jugadors que tenen molta càrrega física, però t'estàs jugant molt. T'està jugant molt. O sigui, si és un genoll, si és algo que et pot fer estar moltes, un any de baixa, diguem, no. Però aquí necessitem a tots. I que ningú es baixi del barco per una molèstia, perquè si ha de jugar 20 minuts a un ritme alt, s'ha de fer. Perquè tampoc anem sobrats d'efectius.
Sí, no, jo crec que ja no hi ha més... No hi ha més opcions, estic d'acord amb el Jaume. Home, no et jugaràs aquí una lesió de 6 mesos, però tenint en compte que s'està acabant la temporada, que hi haurà un petit període de descans, de recuperació, doncs home, jo crec que s'ha de forçar dintre d'uns límits.
Demà, en teoria, demà hauria d'haver-hi una prova pels lesionats, a veure com pinta la setmana, a veure si per fi aquesta setmana torna Antonio Moyano, si es pot arribar a forçar amb Sergi Maestre, que ja es donava per fet que tornaria a Salamanca, a veure si que la cosa sembla que va per bon camí, si hi ha una mínima opció també que torni contra el Cornellà. Demà ha de ser un dia també important per veure com va la setmana. Si recuperes aquestes dues peces, canvia... Ja m'ha tocat en fusta, aquí la taula. Aquí, fes el gest. Dic que si tornen aquestes dues peces, canvia el panorama aquesta setmana. No estaran al 100%, però...
Sergi Maestre em sembla essencial. Essencial. Carles Salvador, també. Els necessitem, sí, sí. Tal qual.
Sí, encara que juguin, mira, 45 minuts i 45 minuts. Crec que ja ens donaria un plus que potser ara no el tenim.
Mira, alguns comentaris també que arriben per aquí. Diu el Vicenç, diu, perdó per la meva ignorància, igual s'ha dit ja, diu, però Calavera, per què va ser suplent? Ho explicàvem a la prèvia, que va ser simplement decisió tècnica. Va decidir Cano, doncs, que seria suplent i que al final Estals ocuparia aquest carril amb tots els condicionants que va patir David Estals, que parla molt bé també del Xino, eh? De voler estar disponible i de jugar els 90 minuts trallant i amb perdó de l'expressió el dia abans i jugant buit pràcticament i amb aquella calor que feia Tajonar. Vull dir, parla també del compromís, eh? De David Estals.
Xino i Déu més, bé. Sempre.
Totalment.
Xino i Déu més.
Què més? El Manel diu que caldria destacar i parlar dels valents que van anar a Pamplona i sobretot els que van sortir a les 4 amb autocar, i per exemple també el Piti Pro deia per aquí, no creieu que una mica de la culpa la té Cano de no anar a buscar la victòria des del minut 0? Perquè he llegit també algunes crítiques, en aquest sentit, els plantejaments dels últims partits. A mi em sembla més una qüestió, i ara aquí us obro torn de paraula, però que amb aquest panorama, amb aquest còctel que m'ha anat explicant, tu necessites en certa manera guardar una mica la roba, perquè és això, jugar sense mig centres nats, no pots proposar tampoc un futbol molt alegre, perquè les peces són les que són i les forces són les que són, i en aquest sentit crec que el Sabadell ha anat a resguardar-se una miqueta més els últims partits. No sé què n'opineu vosaltres.
Jo crec que la proposta de partit que fas fora de casa no és la mateixa amb les condicions que se't donen, és a dir, a nivell lesions estàs com estàs. Cert que tenies el punt mig fet, entre cometes, abans de l'errada, però jo estic quasi segur que contra el Cornellà el plantejament serà un altre, molt més ofensiu, molt més directe, molt més camisa oberta, no? Per dir-ho així, jo crec que aniràs sí o sí des del minut 1 a tenir la pilota, però a ser incisiu.
Sí, jo crec que el plantejament no era a fora de casa, parlo, no era dolent, no? Anar amb el que tu dius, no? Donades les circumstàncies, doncs, amb les lesions i amb els problemes del Xino, que al final és 100% actitud, no? I llavors és un tio que el necessitem i està a mig gas i de més, jo crec que el plantejament era correcte, intentar rascar o arribar amb opcions d'empat al final del partit. I jo què sé, el que sempre passa, no? En un córner, en una jugada aïllada, quan les forces comencen a fallar, intentar aprofitar. Però sí que és veritat que a vegades a casa, veurem el que ens trobem a Cornellà, a casa sí que trobo una miqueta falta d'ambició. En certs moments ja comences a veure, ostres, que estem baixant els braços, que estem reculant, que no? Sempre, que sempre reculem nosaltres quan, no? Quan estem guanyant, i a vegades quan hauríem d'apretar, seguim reculant, no? I això és fumut.
A veure què passa, també aquest dissabte, perquè és un d'aquells partits de nervis, de saber que hi ha molt en joc i que segurament importi molt més el resultat que no pas les sensacions i el...
Sí. Si m'equivoco ja demano perdó. Si m'equivoco ja demano perdó, que sempre hi ha algun número que em salta allà d'algun jugador, estaré nerviós.
Que això faixa, no?, que dèiem una miqueta.
Ara en parlarem. Abans de res, per tancar, ni que sigui l'anàlisi de Tajonar, després també parlarem dels joves, que van debutar i que van ser la gran bona notícia del partit. Us ve de gust d'escoltar Pau Resta?
Sí,
i veure'l també aquí en pantalla, al canal de Twitch. Doncs som-hi, la conversa al final del partit a Tajonar, del Sergi Garcés amb el central Pau Resta, que per cert l'heu triat vosaltres mateixos com l'MVP de l'últim partit del Sabadell en joc amb el 40% dels vots.
Bona nit, Pau i Turi, encara que soni estrany fer-ho amb aquest sol, amb aquesta calor que fa encara hores d'ara aquí a Tajonar, després del partit que el Sabadell ha perdut avui una final. És que ho era així, i a més així ho havíem catalogat, un duel directe davant un rival d'aquesta zona baixa que arribava al partit amb els mateixos punts que el conjunt arlequinat, i avui tampoc no ha estat possible. Deixa'm que d'entrada agraeixi, perquè gairebé, que m'entengui, és l'ase dels cops. Cada cop que hi ha una situació complicada, sembla que està escrit que li toca venir a donar la cara, i això sempre és d'agrair. Pau Resta, com estàs?
Hola, bon dia.
Fotuts, per no dir una altra cosa. Es queda una sensació de que passa un altre tren i ja van masses trens els que deixem escapar.
Sí, com bé dius, crec que era un tren molt important doncs d'on agafar-se. I bé, crec que l'equip no ha sortit massa bé, ells han tingut alguna ocasió clara, però tot i així nosaltres acabem tinguent una de sota molt, molt clara. I bé, després sortim a la segona part, sortim una mica massa empanats, el gol doncs és el que és, no passa res, però bé, tot i així hem pogut donar-li la volta, un penal molt dubtós doncs tampoc ens el piten, i al final, doncs mira, un col de fora a l'àrea que imparable doncs ens fa perdre els 3 punts.
Faig ja gairebé per parts, perquè m'has fet el resum tan ràpid i gairebé tan exhaustiu de tots els moments claus del partit que gairebé vaig a desgranar. Comencem per la sortida. Una primera meitat que no sé si estàs d'acord, donant la sensació que hi havia aquell respecte mutu de no equivocar-se cap dels dos, i tot i així el Sabadell ha tingut una de molt clara a les botes de David Soto, s'ha de dir, ben resolta pel porter de Osasuna Promeses. Però una primera meitat on donava aquesta sensació, que estàveu els dos intentant temptejar a veure què podia fer el rival, i a partir d'aquí a veure com es decidia la segona meitat.
Sí, nosaltres sabíem molt bé el que ens farien. Crec que nosaltres doncs tenim més superioritat en la zona del nostre camp, sortíem bé, a vegades ens precipitàvem, no sé si la calor, la gespa alta, la concentració, els moments aquests, però han fet que no acabéssim d'estar fins. Crec que nosaltres, doncs, ja per jugadors i per competir i tal, tenim... hem de demostrar que tenim millor equip, i bé, està clar que no hem tingut la millor primera part.
I en canvi a la segona, el pitjor que pot passar en una situació com aquesta, quan vas tan necessitat i quan és un duel directe, allò que es diu, són errors al final molt personals, molt individuals, d'aquests que no es poden treballar segurament perquè marquen molt, però clar, anar 1-0 en un partit com aquest, avui potser el que hem trobat a faltar, a diferència, cada partit és un món, a diferència del que va passar a Fuenlabrada, és que l'equip es va refer molt bé, avui ha costat molt, per no dir que no heu acabat de trobar el ritme suficient com per refer-vos d'aquest cop tan fort.
Sí, la veritat que l'equip és conscient d'on és, de l'escut que representa, i que bé, ha sigut estrany doncs, que no haguéssim pogut donar-li la volta, perquè jo crec que tot i la primera part no està fins, podíem arribar bé, teníem situacions, però bé, crec que el camp també, no és per donar-li excusa ni molt menys, però moltes contraatacs que volíem fer, doncs després se'ns trabava la pilota, no acabàvem d'acabar de juntar aquests 2-3 passes, molts errors individuals de passes que no anaven enlloc. Bé, crec que hem de tenir molt per millorar encara.
Et pregunto per l'acció polèmica, perquè ho hem de dir així. Evidentment, des d'on estàvem nosaltres, ja et dic jo, que ni per altura ni per distància ens dona per veure si és o no és, però és cert que des de les imatges de televisió del Pau Vitoria, en aquest cas, ens deia, penal molt clar, ha arribat tard el porter de l'Osasuna Promeses i s'endú per endavant a Marcos Baselga. Tot no suma, per dir-ho així. Quan no estàs en aquesta situació, qualsevol cosa d'aquesta et passa factura. Què us han dit? Us heu parlat entre vosaltres? Us ha explicat Marcos Baselga? No et pregunto si l'has pogut veure, perquè m'imagino que estaves tan lluny gairebé com nosaltres o més, però n'heu parlat del tema?
Sí, i com bé dius, jo m'agafava lluny, però sí que hem vist tots que el porter doncs, sortia tard i sortia a una zona d'una manera que no era molt habitual, I bé, després del partit sí que hem pogut veure l'imatge i el porter es veu clar que va contra Marcos. Marcos ja li havia guanyat la posició i bé, és un d'aquells penals doncs, que crec que avui o aquesta setmana fa un any que no ens piden un penalti. I res, ell quasi en regalat dos, avui a nosaltres no ens toca, doncs res, a seguir.
Que no serveixi d'excusa, evidentment, però també són aquestes coses que diem, eh? Quan estàs molt necessitat amb l'aigua que gairebé et passa allà del nas, m'imagino que no tinguis aquest cop de fortuna, si vols dir-ho així, o aquest part de que també et sumi en positiu, encara pesa més. Com esteu? Com està la sensació? Perquè queden sis finals ara mateix, Pau. Ja no et pregunto, després et preguntaré concretament per la que ve, però aquesta sensació de fotografia global, com està l'equip, més enllà de veure que el que dèiem al principi, que van passant setmanes i que no hem acabat d'aprofitar els trens que venien?
Bé, crec que avui ha sigut, doncs, com tots sabem, doncs, un cop fort i bé, que ens ha de fer doncs, activar un altre cop. Com bé dius, queden sis jornades, l'equip està més que preparat, cada cop anem recuperant més lesionats i bé, jo crec que al final doncs, acabarem competint i ho acabarem traient. I tot passa, com bé dius, la setmana que ve a casa, que sí que ja comença doncs, a ser molt i molt important.
Fonamental, t'atreviries a dir? Ja sé que quedaran cinc partits, però sobretot fins i tot ara ja no parlo només d'un factor numèric, et parlo fins i tot per un factor de fe, de creure-s'ho fins al final, de que ens ho creiem gairebé tots els que estem també al voltant de què és capaç. Ho dic perquè una ensopegada... Ja et dic, numèricament no sé què dirà, però anímicament potser sí que pot donar la sensació que l'equip no li dona per fer-ho.
Bueno, crec que amb els partits que queden, doncs, la gent es fa forta a casa, nosaltres doncs, tenim un partit a casa, una final no serà perquè no, pels punts doncs, tenim aquesta sort doncs, que encara estem allà, però sí que per donar un cop sobre la taula i dir que som el Sabadell i que això ho traurem.
Cornellà, amb tot el que això suposa, la història dirà que, o la història recent dirà que a casa no ens costa tant com ens costava, però que en partits d'aquests m'imagino que gairebé diria que és com un clàssic, que dona igual com arriben les classificacions, que el partit, els detalls, allò que diem, els detallets que marquen els partits poden determinar més enllà de que estigueu o no empatats a punts ara mateix.
Sí, el Cornellà doncs ens ho posarà complicat, com tots, però, com bé dic, juguem a casa i... I ara sí que ja no hi ha excuses, no hi ha penaltis, no hi ha res. Hem pensat nosaltres, em prepara bé la setmana i bé, estic convençut doncs, que traurem aquests tres punts.
Factor públic a casa avui ha tornat a no fallar la gent. Aquest grup, per la cara que em fa, ja és allò que gairebé pesa més encara, perquè penses, hosti, ve la gent, han matinat la majoria d'ells, han arribat i ara se'n tornen gairebé sense haver trepitjat ni Navarra, com aquell qui diu, només per estar amb l'equip. Factor casa, ho has dit, tothom es fa fora a casa, però és que el públic o l'afició en aquest sentit també se li ha de fer aquesta crida, m'imagino, si és que algú encara s'ho està pensant.
Sí, crec que l'afició no ha fallat amb tota la temporada, avui ho hem vist, no? La gent que ha vingut, ens hem sentit doncs, tots molt recolzats, la veritat que sap greu a partits com aquests que no acaben de sortir bé les coses i tens la gent aquí, però bé, sí que animo tots que ens queda molt i molt poc, que hem d'estar tots junts, que prometem que ho donarem tot per al club i que esperem doncs, tenir una bona entrada la setmana que ve.
Pregunto l'última, o gairebé les últimes, a títol molt personal. Estàs jugant al límit. Estàs aquí vorejant mantenir-te, comences a recuperar efectius i companys de viatge. M'imagino que un ara ja només està focalitzat en el següent partit i no pensa molt més enllà de si arribarà, si no arribarà, si li acompanyarà aquest, si l'acompanyarà l'altre, de tirar endavant aquests partits, jugant, com dèiem, aquest límit de sanció, per dir-ho així també.
Sí, la veritat que jo no hi penso, jo penso en guanyar, en poder estar cada setmana, però el dia que no em toqui, doncs bé, també firmo no ser-hi i que guanyem tot el que queda.
L'última, aquesta sí, veient els companys, amb aquest allau de baixes que està tenint, encara que ara gairebé com allò de les gallines, les que entren per les que surten, avui hem tornat a veure a Melívia, hem tornat a veure uns minuts de Baselga, hem tornat a veure que la gent jove... Si se la necessita, poden respondre. Em centro molt en Morcillo, em centro molt en Pau Fernández, que a més avui han debutat, i quan és jove m'imagino que també això, encara que sigui amb derrota, es recorda. Per contra, el vestidor també esteu demostrant, i heu d'acabar de demostrar, que més enllà de qui hi hagi, això s'ha de tirar endavant amb els que hi sigueu i amb els que pugueu comptar, els que no, evidentment, doncs que animin el que puguin, però poca cosa més.
Sí, crec que això va de tot l'equip. Hi ha hagut uns moments que han estat més uns altres moments que altres. Ara hi ha hagut lesions, ara no, però bé, això si ho traiem ho traurem tots i l'important que tots ens sumem al barco.
Pau Resta, gràcies una vegada més, eh? No, prometo que el dia que tinguem una alegria per explicar, demanarem que sigui Pau Resta el que vingui també a assaborir-la, perquè de moment, o la majoria de vegades, sempre toca aquella part de donar la cara en moments complicats, com el d'avui, evidentment, després d'aquest partit contra Osasuna i d'aquesta derrota, com deies tu, m'agafo la paraula, que ha estat molt dolorosa, un cop molt dolorós per tots plegats. Ànims, que no queda un altre, eh? Cornellà.
Gràcies.
Doncs aquesta conversa entre el Sergi Garcés i el Pau Resta a Tajonar, amb aquest marcador de fons que deia per aquí el Vicenç, que feia mal, aquest 2-0, que malauradament doncs, va quedar reflectit al marcador manual de Tajonar. Un Pau Resta que us faig aquí el comentari, us ho pregunto i anem a Publi, eh? Absolutament intocable, repassava números a la prèvia del partit i és el segon jugador de la plantilla amb més minuts per darrere només del porter, d'Adrián Ortolà. Peça clau, hem vist amb Cano segurament aquesta versió de Pau Resta que també ens va agradar, no?, la temporada passada.
Sí, bueno, ho ha jugat tot, no?, aquest any.
Sí.
I gran part de la temporada passada també, no?, o almenys des de la meitat de la temporada passada ho va jugar tot. Doncs sí, peça clau. Sí que és veritat que a vegades veus com un central com poc estètic, però bastant efectiu.
Uh-huh. Per mi Pau Resta és d'aquests jugadors que des que va arribar ha fet, bueno, hi ha hagut partits que ha fet una mica la fletxa cap avall, però jo crec que la progressió és bona i hi ha partits que ens ha sorprès perquè al principi me'n recordo que va cometre moltes errades en sortida de pilota, poc físic a l'hora de lluitar alguna pilota aèria,
les esquenes també que li guanyaven,
que li guanyaven i tal, i ara hi ha hagut un punt que s'ha consolidat, jo crec que pel seu nivell, per la seva progressió, i jo estic content per ell perquè és bon central i tant de bo l'any que ja siguem aquí perquè s'hi quedi.
Doncs el de Tor, que més va haver de donar la cara, que mai és agradable també, que és un dels joves i va haver de donar la cara després del partit amb el micròfon del Sergi Garcés. Diu per aquí, per exemple, el Blue Monete, que ha crescut molt com a jugador, Pau Resta. El Rocky deia per aquí, tocarà remar, però queden 6 partits i mínim s'han de guanyar 3. Diu, fotut. Més crítica en aquest sentit també, afortunadament a gent com Gualda diu, només li queden 6 partits amb el Sabadell si tot va bé. Diu, Cano, independentment de com acabi això, no li podem recriminar gaire cosa. El Trivi diu per aquí que Pau Resta és un gran central per la categoria, que si ens quedem a la primera federació serà un gran puntal pel projecte. El Vicenç també, un cap molt ben posat sobre les espatlles. Ara, mira, confessaré una conversa que teníem també fora de micròfons mentre sonava aquesta entrevista.
Que és que
al final baixar tindria conseqüències fatals a l'hora també de mantenir l'equip futbolistes com Pau Resta. És que un descens, més enllà d'un descens, t'implica una total i nova desmantelació de la plantilla. L'haver de començar pràcticament de zero.
I a nivell econòmic ja entenc que la segona ref és molt més insostenible, però és que a nivell futbolístic, a nivell futbol, la segona ref és una divisió molt, molt diferent, perquè els estadis són diferents. Les superfícies són diferents, el futbol és molt més físic, has de buscar un altre perfil d'equip, un equip molt més d'aguantar de tu a tu i de buscar un davanter que tingui això, aquest físic per rematar-t'ho tot, però jo no hi vull pensar encara, així que no toca.
Bé, no ens posarem en el pitjor dels escenaris, ni molt menys, però al final també és una amenaça que hi haurà en les pròximes setmanes. 8:02, ens aturem per la publicitat i quan tornem parlem també de molts aspectes que han sortit aquí a la damunt la taula, també durant l'entrevista, com per exemple la irrupció dels joves, ahir a la segona part, Javi Morcillo, Pau Fernández. Hem de parlar també de l'any que porta el Sabadell sense que li xiulin un penal a favor. Em deia també el Dani fora micros, parlarem de Baselga, no?, del penal de Baselga. Parlarem del penal de Baselga i sobretot també d'aquesta final de dissabte a les 5 contra el Cornellà. Ara tornem.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
La setena a només 2 passos.
Waterpolo a Ràdio Sabadell.
Segueix a Ràdio Sabadell la Final Four de la Champions femenina de Waterpolo. Dissabte a les 12, Club Natació Sant Andreu, Astralpool, Club Natació Sabadell.
S'ha acabat! campiones d'Europa per sisena vegada.
I diumenge, a les dues, la hipotètica final des de la Nova Escullera. El millor waterpolo europeu a Ràdio Sabadell.
Passió per l'esport de casa.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
La derrota tajonar ha deixat el Sabadell sense marge de maniobra. Als dos carcanos se'ls acaba el temps i assegurar els punts al temple és clau. Toca una nova final i no es pot tornar a fallar.
El centre d'esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Dissabte a 4:45 de la tarda i des de la nova Creu Alta, centre d'esports Sabadell, Unió Esportiva Cornellà. Segueix el partit amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Dissabte a 4:45 de la tarda, Sabadell en joc. Centre d'Esports Sabadell, Unió Esportiva Cornellà, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc. Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí al Tribuna Preferent, número 28 de la temporada. Comença a acabar-se això també, la temporada del Tribuna. Com dèiem, 8:05, i hem de sortejar també la pizza de Maximus, que no us penseu que avui no tenim aquest premi dels amics de Maximus. Aquesta pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, els seus ingredients de qualitat, varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, també triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o al 683 11 88 19, pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. I ja sabeu que aquí volem que tots gaudiu de Maximus, també el Raül Chao, que ho va poder fer ara fa unes setmanes, i entre tots els participants del xat del Tribuna sortegem aquest dinar o sopar per dues persones valorat en 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus. I em deia ara, donant la publi al Jaume, que era, farà una pizza... Entrava, eh?
Té gana
el Jaume. Mira, adéu al Chao per aquí. Maximus sempre, estava molt bona. Tinc per aquí el Dani, que va participar la setmana passada, Dani. Tu vas escriure al xat. Per tant, no et puc demanar tu el número. Per tant, serà la mà innocent, Jaume Quero, qui em dirà un número de l'1 al 49. Déu-n'hi-do, la de participants la setmana passada.
Us agrada la pizza, eh? Doncs el número 17.
El número 17. Ui, doncs per un número no li ha tocat al Dani, eh?
Sí?
El Dani del 16.
Ha sigut maco, eh?
Sí. Aquí segueix un ple això de comentaris de tongo, eh?
Sí, gairebé millor així, ja per la setmana vinent.
Us juro que no ho sabia, eh?
No, mira, aquí teniu la llista. El guanyador, per ser, és el Toni Pacheco, eh? El Toni PC 2001, sí. Que s'emporta aquesta pizza. Ho podeu comprovar per aquí?
És.
Correcte.
És ell, no? És ell. Doncs el Toni, que s'emporta aquesta pizza de Maximus i que ens posarem en contacte amb ell. Quants de comentaris, que insisteixo que estan arribant avui. Ah, mira, el Toni estava comentant aquí ara fa uns minuts. Perfecte, doncs segurament donarà senyals de vida. Estarà celebrant a casa, que li ha tocat la pizza. El Car deia per aquí, jo veig segona federació més viable que aquesta primera federació. Això sí, sense esperança de pujar al futbol professional en molts anys. El futur de qualsevol equip que vingui de jugar a LFP s'ha de plantejar en dècades... estan a segona federació. A veure, va, anem amb alguns aspectes més que ens deixa la derrota d'ahir, que ens deixa també el futur de l'equip. D'entrada, la bona notícia, anem a dir-ho així, del debut per fi de dos joves que s'havien escalfat, que havien estat a moltes convocatòries, que s'havien escalfat a la banda durant molts partits i que ahir per fi van tenir minuts de joc, no en l'escenari més adient, amb l'equip per darrere en el marcador, però bé, van deixar els seus detalls de qualitat tant Javi Morcillo com Pau Fernández. No sé què us van semblar a vosaltres. Jaume, va, dispara.
Jo a nivell futbol base, del que he anat veient aquests anys amb el tema de speaker i això, és d'estar orgullós. La planificació és molt bona, amb l'Alberto, també el Conrad, també tots i totes van fer una feina espectacular, i això, doncs ara, amb els anys, tot el que recolectes ho tens ara al camp.
Uh-huh. Sí, content també, no?, de que aquests nanos puguin debutar, no? Ja va ser amb Vladis, que ara aquest any té fitxa el primer, aquests dos, el que tu deies, no?, que havien entrat en diferents convocatòries, havien escalfat però no havien tingut la sort de poder jugar, i content per això, pel que deia el Jaume, no?, que les coses s'estan fent bé, no? Potser un sabadell més social, un sabadell més de base. Ara bé, també no són els que dèiem abans, no? No són els que ens han de salvar. Tant de bo esclatem d'alegria i doble alegria, no?
Però no els hi pots carregar aquesta pressió, no, segurament, no?
Mai.
Els joves sobre les seves esquenes de dir, escolta, treu-me les castanyes del foc que els jugadors del primer equip no han sabut fer, no?
Això no pots fer amb equips, amb jugadors del base no pots fer, però bueno, fa anys que això no passava. Ara tens bastants jugadors que estan donant la talla, que sembla que són bastant bons. Jo m'hi fixo molt amb el Marro, que és un jugador que quan té la pilota, per exemple, jo el disfruto molt, amb la justa mesura, perquè jo estic allà treballant i tampoc puc fer massa cosa, però sí que el disfruto molt i estic content per ells, i també és resultat de la bona feina, i que d'aquí uns anys, doncs, tant de bo et serveixi o per tenir un equip teu amb jugadors que t'ajudin, o per ingressos, que al final, si tens bons jugadors i ve algun equip més gran i t'ingressa diners, també són benvinguts.
Aquí segurament sigui el factor de moltes sumes, no? Que també hem de destacar que l'entrenador actual, sigui en aquest cas Oscar Cano, però podria ser un altre nom, però que en aquest cas Cano, tampoc li hagi tremolat el pols a l'hora de donar-los protagonisme. Ja ho va fer en el seu dia amb... Bé, David Estal ja estava consolidat, però amb Vladis Copotún, amb Marc Marruecos, i ara arriba aquesta aposta per dos futbolistes que són juvenils, a més, que és que són juvenils. En el cas de Morcillo, de segon any, a més, que no és fàcil girar-te cap a la banqueta perdent 1-0 a Tajonar, caient a zona de descens, situació delicada, i dir-li al nano, a Morcillo, cap a dins. I al final també s'ha de tenir aquesta valentia a l'hora de donar als joves aquesta responsabilitat, no?
El tema d'un entrenador que s'implica, que va veure el base, que es preocupa, que analitza, que toca els jugadors de tu a tu, perquè això és d'estar orgullós, i Òscar Cano això no se li pot retreure. Que a sobre, quan vas perdent a un camp com Tajonar, treguis a un jugador del juvenil, ja és maco a l'hora de... Esportivament potser no és el millor, perquè és un jugador que no té experiència a primera ref, però ho hem de valorar.
Us va agradar per això el partit de... Bé, l'estoneta de tots dos, el que vam veure?
Sí, a punt de maneres, per mi sí.
Sí, em van agradar. Jo crec que no van... Van fer un partit molt seriós, no van rifar pilotes, no els vaig veure com molt centrats. I sí, em va agradar. Jo crec que van fer per la situació... Per al debut en una categoria que no és teva, on els jugadors són més adults que tu, on amb el que t'estàs jugant, vulguis o no, seran d'un altre planter, però l'equip se l'està jugant. Home, no és fàcil, i crec que ho van fer per mi, i amb bona nota.
Diu per aquí el Murci Camarro, en aquest cas ja no és el que semblava. El Raül diu que no s'ha de mirar el DNI per poder jugar, que han de jugar els millors. Si els del primer equip van regalant gols, els de la base no ho faran pitjor. Clar, en aquest sentit, ara la pregunta del milió és a veure com avança la setmana, també, quin panorama tenim, sobretot al mig del camp. Però li doneu l'alternativa des d'un inici a un Javi Morcillo contra el Cornellà? Pau Fernández entenc que és més complicat perquè té al davant a Toni Herrero, però també podria ser una alternativa. Això, valgui la redundància, els hi doneu l'alternativa en un partit com el del Cornellà o què? És una patata calenta,
És patata calenta, aquesta és grossa. Per mi no, però perquè li estàs passant aquesta patata calenta precisament a un jugador del juvenil per jugar titular, que si ho veu que no, clar, endavant. És perquè ho haurà vist claríssim i pot jugar titular. Però si pot recuperar una peça abans... del primer equip, diguem, sènior, doncs millor.
Jo d'inici estic amb el Jaume. No, no perquè no tinguin qualitat, no perquè no tingui aquest desparpajo que el Cano haurà vist que tenen, però veient el que ens juguem contra un rival directe, potser preferiria una miqueta més d'experiència, que tampoc és sinònim de res, però crec que la majoria de vegades crec que l'experiència en un partit com el de Cornellà ens aniria un pèl millor.
S'ha de tenir en compte també una mica el que diu ara per aquí el Gatarlaquinat, que diu per altra banda Nando i Jesús se'ls hi hauria de quedar una cara veient que per davant confien amb els juvenils. Clar, aquí entra el punt també de gestió de grup, no? D'enviar un missatge a la plantilla de dir, ostres, si passen uns futbolistes que són tan joves per davant dels altres, has de saber també gestionar el missatge i fer-ho entendre en un vestidor que és un ecosistema també que s'ha de treballar, eh? T'hi has de trobar allà dins.
I a nivell motivació, que segurament un jugador juvenil agraït per jugar un partit amb ganes, amb motivació, passi per davant d'un jugador amb més experiència, que potser ja ha baixat els braços perquè veu que no te'n surts, doncs sí, és enviar un missatge claríssim als jugadors, i si algú no ho té clar, si algú no hi confia, que no jugui. Això perquè el Sabadell sempre serà més gran que aquests.
Diu per aquí també que els juvenils haurien de sortir amb un resultat a favor i no en contra, per no cremar-los i sí rodar-los. I el José diu que més pressió i tensió hi haurà el canvi a la grada, que no és el dia per ficar l'esquena aquesta responsabilitat. Creieu que hi haurà pressió i tensió a la grada el dissabte amb... No sé el nom encara, però amb l'àrbitre del partit? Creieu que hi ha un punt de cremor amb les actuacions arbitrals en general d'aquesta temporada que poden fer que la gent estigui una mica més crispadeta o què, Dani?
Sí, hi ha d'haver pressió. Crec, primer per les circumstàncies, no, del partit, crec que des de la grada s'ha d'apretar. I per altra banda, el que comentaves, no? El tema arbitral, jo no segueixo tots els partits dels altres equips de Primera Federació, però sí que trobo que o ens toquen a nosaltres els arbitratges que no són adequats, no estan al nivell, no... Hi ha coses com... Tothom es pot equivocar, ningú... Però hi ha algunes que són tan clares, que són tan evidents, que hi ha l'àrbitre tan a prop, o hi ha el línier tan a prop, que és que em sorprèn.
Mira, hem fet un recull al canal de Twitch. Si esteu a l'antena, doncs us recomanem que o canvieu ara mateix o que veieu després el programa a YouTube. Però avui hem fet un treball una mica de maroteca amb els possibles penals que el Sabadell no li han xiulat aquesta temporada. Teníem, per exemple, l'últim de Basilga, que per vosaltres, penal sí, no?
Bueno, per mi és que... O sigui, ho vaig veure en directe i em va semblar que l'escombra. De fet, em vaig alegrar i dic, mira, no ens ho mereixem i encara ens ficarem en el partit, no? El que comentàvem. Per mi és molt clar. No sé si hi ha alguna presa, alguna imatge que es vegi que toca la pilota, però a mi... Potser també és un penal d'aquests absurds, no? O innocents.
Sí, total.
Perquè no hi havia aquesta necessitat d'escombrar-lo, però vaja, és penal. Per mi, clar. No sé si és que em ceguen els colors, però per mi és clar.
Jo sí que he vist algun d'aquests partits de primera ref i no es mullen gaire. És que no es mullen gaire, els àrbitres. Sobretot si és fora de casa i el penal és per l'equip, diguem, visitant, és que no es mullen. I sorprèn quan hi ha penals que són realment claríssims que no els pitin.
Per mi el dia més flagrant és aquest que estem veient ara, el Depor, que el Depor va haver-hi fins a 3 possibles penals que no li van xiular al Sabadell i aquest partit va acabar amb derrota. Estic en la línia del que diu el Trivi, també per aquí. Diu, si baixem no baixem pels àrbitres.
Exacte.
Però que no ens tenen cap tipus de respecte i això no ho podem consentir com a afició i com a club centenari. A mi em fa la sensació que una mica en l'argument que dèiem abans, el partit del Sabadell, la segona part del Sabadell no va ser gens bona, però que hi ha aquests detalls que tampoc van al teu favor. Ahir, sense fer massa més història, al minut 78 et podries haver trobat amb un a un de penal. No va voler així l'àrbitre. A mi em va semblar força clar, no sé també què podeu dir la vostra aquí, però bé.
Per mi va ser clar.
També hi ha un punt aquí, com diu el Javi, que és cert que un equip que no trepitja àrea contrària és molt difícil que li pitin molts penals. Però que ens han tret un parell d'ells que són clars, Estic també en aquesta línia, que és cert que el Sabadell no és un equip que trepitgi molt àrea contrària, però ho hem vist, ho estem veient en aquest recull. Hi ha 7 o 8 accions que han estat com a mínim discutibles, i aquesta és que al final Pablo València és que s'emporta posat a Baselga. És un penal, jo estic d'acord amb tu, Dani, estúpid, absurd per part del porter, però és que al final, no sé, S'arrossega.
És que perdona que em rigui, és que ho veig ara, que com havia vist una vegada, només, i és que em sembla, ara ho veig encara em sembla més clar. Més clar, és com de portero novato, no? Una miqueta.
Tenim, per exemple, això, el que dèiem, el de Pau Resta, que l'estàvem veient a les Gaunes, que s'endú un cop de genoll a la boca de l'estómac. Ara també doncs, això ens ensenyava el Roger Benet. Vèiem, per exemple, abans també partits com els de casa contra el Fuenlabrada, partits el del Depor, el del Lugo, la Nova Creu Alta. Doncs això, també hi ha hagut partits polèmics. I el que diem, un any sencer sense que el Sabadell li xiulin un penal a favor.